etapa de la Volta Ciclista amb sortida a la Seu d'Urgell i arribada a Boí-Taüll. És l'etapa reina de la Ronda Catalana, liderada ara per l'australià Ben O'Connor.
Notícies en xarxa. Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts i benvingudes als Sendes, al vostre espai de Ràdio Martorell per la xarxa de comunicació local que us vol suggerir llocs per caminar, per voltar pel territori i per viatjar. Comencem amb el nostre sumari que ens presenta els tres continguts del dia del capítol 434. La primera proposta ens porta fins al poble de Sant Miquel de Campmajor i la seva vall. En aquest indret del Pla de l'Estany s'hi ha dissenyat una ruta coneguda com la Volta a la Vall de Campmajor, fraccionada en un total de 6 etapes. L'Oriol Serrà, alcalde de Sant Miquel, és qui ens el presenta ara mateix. I més senderisme, el que ens proposa cada setmana el Xavi Tió, tot i que en aquest cas per fer en una sola etapa. Avui el Xavi ens porta fins a Montserrat més recòndita i aïllada, la part central del massís, en concret la regió d'Ecos. I abans de posar el punt final al programa, també tindrem temps de fer un recorregut urbà per la capital d'Eslovàquia, Bratislava. Com és habitual, farem una repassada als llocs més destacats de la ciutat, en aquest cas, de la mà del Cristian García. Doncs aquí comencen els 25 minuts dels Sendes. Us hi apunteu? Calceu-vos les botes perquè ens hi posem. Veniu? Doncs va, que marxem. Allà on el Pla de l'Estany comença a perdre el seu nom per barrejar-se amb les elevacions volcàniques de la veïna Garrotxa. Allà on el verd forestal comença a guanyar clarament la partida al groc dels camps de cereals. Allà on s'acaben els nuclis compactes i comencen a escampar-se masos, esglésies, santuaris i torres de defensa. Allà on sortim de les pistes principals per endinsar-nos al rere països. En aquest indret és on posem avui el punt de mira d'aquest programa. És la Volta a la Vall de Campmajor, un itinerari que fa un tomb pel municipi de Sant Miquel de Campmajor, amb alguna incursió als seus veïns, com ara Porqueres, també al Pla de l'Estany, o Sant Ferriol, ja a la Garrotxa. Una proposta que va néixer al consistori i que ens explica el seu alcalde, Oriol Serrà.
És una ruta per etapes que ha creat l'Ajuntament de Sant Miquel de Campmajor i que el marcat del seu recorregut s'ha fet a través del Consell Comarcal amb una subvenció europea del programa PEC. Aquesta volta es fa tot el nostre terme municipal. És una ruta amb dificultat mitjana elevada i que passa per diferents tipus de vials, ferms, tant corriols com camins i pistes.
Tot això enmig d'un paisatge verdíssim. Una ruta adequada especialment per les BTTs, ja que té uns 46 quilòmetres de longitud, però que plantejant-la per etapes també la podríem recórrer, com fem quasi sempre en aquest programa, a peu. Anem a pams. Comencem coneixent les seves principals característiques.
La principal característica d'aquesta ruta podríem dir que és el seu relleu muntanyós. Sant Miquel està envoltat de muntanyes i aquesta ruta doncs discorre pels cims d'aquestes muntanyes i el que fa que hi hagin desnivells constants. Podem trobar desnivells des de, segons la ruta, des de 200 metres fins a 600 metres, però constantment doncs, són pujades i baixades degut al seu relleu. És una ruta que està pensada per fer a peu i la principal característica també d'ella, una altra important, és que està dividida en 6 etapes, són més de 48 quilòmetres, el total de les 6 etapes, i llavors estan dividides doncs, per poder-se fer d'una amb una, de dues amb dues. No són circulars, per tant, hem de deixar o bé un vehicle final d'etapa o ens hem de venir a buscar.
Com deia l'alcalde Oriol Serrà, són 6 etapes en total. En cadascuna d'elles hi trobarem elements naturals i patrimonials molt interessants.
Són els seus paisatges, les seves vistes. Tenim unes vistes espectaculars, a més algunes des de punts que no són habituals i que normalment no hi veiem fotografies. Els miradors naturals que podem trobar, que són varis, hi ha alguna etapa que, cert, que no hi ha vistes, però en canvi discorren per mig de boscos i d'alguna fageda fins i tot, o rouredes, que són doncs, una bellesa espectacular. I després hi ha una sèrie de monuments, tant a nivell doncs, d'esglésies, tenim diverses torres, torres de vigilància, tenim també una torre de telegrafia òptica, així com a espais i entorns naturals doncs, de gran qualitat i fins i tot protegits.
Mirant el traçat de la volta a la vall de Campmajor, sobre un mapa veiem que té una forma rectangular, estesa especialment de nord a sud i no tant d'est a oest. Ens la proposen en sentit horari i la comencem des de Ponent, a l'anomenat Bosc de Can Ginebreda. Els més addictes al programa segur que ho recordeu perquè en vam parlar fa un temps. És una exposició de prop d'un centenar d'escultures de temàtica eròtica de l'artista Xico Cabanes, que estan perfectament integrades en un espai boscós. Aquesta etapa número 1, pintada de color blau, ens portarà fins al Prat de Sant Nicolau en poc més de 8 quilòmetres. Tot passant, això sí, per l'ermita de Sant Patllari.
Bé, doncs vens al bosc de Can Ginebreda, és un bosc que està entre el terme municipal de Porqueres i allà que, en aquest bosc doncs, el que trobem són les escultures eròtiques d'en Xico Cabanes. Després tenim l'ermita de Sant Patllari, que també està en el terme municipal de Porqueres, és una ermita romànica. Després el Prat de Sant Nicolau, que és un entorn natural protegit, on podem trobar el castanyer de Sant Nicolau, que és un arbre declarat monumental per la Generalitat de Catalunya, i també tenim l'església romànica de Sant Nicolau.
Segona etapa, pintada, en aquest cas, de vermell, de 7,2 quilòmetres. Deixem el Prat de Sant Nicolau i els seus atractius arboris per pujar cap a la Serra de Portelles. Dos cims destacats a assolir. Primer, el Golany, de 864 metres. Després, el Montner, de 837. Són, de ple, en el sector sud d'aquesta ruta.
El Puigmoner o el Golany, són dos cims molt característics del nostre municipi. El Puigmoner és un volcà, és un volcà dels que queden doncs, molt més avall, diguéssim, ja del que és la zona volcànica de la Garrotxa. I després doncs, el Golany, no?, que té unes vistes immillorables.
El color verd és l'identificatiu de l'itinerari d'aquesta tercera etapa que surt de les immediacions del Mas de Collferrer i que davalla fins al riu Ritort, per després remuntar fins una casa de colònies, el Xalió, que es troba just a mig camí entre els pobles de Sant Miquel i de Mieres. En total, 6,8 quilòmetres més que ja portem al Sarró. Som a la meitat de la ruta, que continua amb la quarta etapa, la de color taronja, de 7,9 quilòmetres, que va del Xalió i fins la Cadavall, una ruta que entra a la Garrotxa per passar per davant de Santa Maria del Collell, actual església i santuari refet després de la destrossa de la Guerra Civil, però amb uns orígens situats cap al 780, quan hi apareix documentada una ermita. La cinquena etapa de color lila és de quasi 7 quilòmetres. El seu màxim punt d'interès és el solitari poble de Briols, antic llogarret disseminat i envoltat d'una tofa de verdor, presidit per l'església de Sant Esteve, amb un interessant absis del segle XIII i un bonic campanar d'espadanya al seu costat. L'Oriol Serrà explica aquest punt i la sisena i darrera etapa de color negre, que retorna cap al bosc de Can Ginebreda, el nostre punt d'inici, tot pujant fins la torre de Can Ginestà, amb unes grans vistes de l'entorn.
Després tenim Sant Esteve de Briols, que ara actualment doncs, és municipal, i allà trobem una torre de vigilància del segle XI i l'ermita de Sant Esteve de Briols, l'ermita romànica. I per últim doncs, trobaríem la torre Can Ginestà, la torre Can Ginestà és una torre de telegrafia òptica, i també l'Ajuntament ha començat a recuperar el seu entorn i aquí el que tenim és unes vistes de tot el Pla de l'Estany, veiem ja quasi fins a les muntanyes de França i també agafem-nos molta part de l'Empordà, podem veure el Golf de Roses, una de les vistes més bones que tenim en aquests moments al Pla de l'Estany.
I punt i final a la ruta, tots els detalls al web santmiqueldecampmajor.cat o bé a la web de turisme del Consell Comarcal www.turisme.plaestany.cat. Us esperen 6 etapes, 46 quilòmetres, bonics i ufanosos paisatges entre prats, cims, boscos i rius i un patrimoni d'interès amb ermites, santuaris, torres de vigilància i masos. Tot allà on el Pla de l'Estany comença a deixar de ser pla i s'amalgama amb la Garrotxa.
Escolta els sendes. Abandonaràs el sofà? tots els caps de setmana.
Sant Jeroni, el Pla de les Taràntules, el monestir pròpiament, Sant Joan... Hi ha molts punts interessants a la muntanya de Montserrat i situats estratègicament a una banda i a una altra d'aquest meravellós massís que tenim a casa nostra, que és sant i emblema, podríem dir, de la pàtria catalana. Xavi Tió, com estem?
Ah, Maria, Déu us guard, com va?
Però hi ha també una altra Montserrat més recòndita, més amagada. Podríem dir que avui anem precisament cap a la Montserrat més recòndita, la que fa més difícil arribar, no?
El cor de Montserrat, podríem dir. Feia uns quants dies ara que no parlàvem de Montserrat. L'última vegada, si recordeu, vam parlar del camí de les batalles a la vora del Bruc. I avui us proposo anar a fer una petita travessa per una de les zones més desconegudes, aïllades i ferèstegues d'aquest petit massís. Si ho visualitzeu, Montserrat està dividit en dues grans meitats separades pel Coll del Migdia. Doncs bé, a la meitat occidental hi ha clarament diferenciades, al seu torn, tres zones separades per sengles colls, també força marcats. D'oest a est tenim el sector de les Agulles, des de la Portella fins al Coll de les Agulles, el sector dels Frares Encantats fins al Coll de Port, i a continuació, al cor ben bé del massís, tenim el sector dels Ecos, a tocar de Sant Jeroni. Doncs bé, avui us proposo anar a fer una petita però intensa travessa a la zona dels Ecos. Per la cara nord ens enfilarem per una de les canals més dretes del massís, ens passejarem per entre petits cims i mirandes fins a assolir el punt més alt d'aquest sector, baixarem el Montgròs i retornarem pel Coll de Port per baixar de nou per la cara nord, ara pel camí de la Font de Coll de Port cap a la plaça de Catalunya, per anar a retrobar el cotxe a la Creu de Regató.
Doncs bé, aquesta és la proposta que ens fa a la Xavi Tió, que té un punt d'inici, com totes les coses, i aquesta és precisament aquesta creu amb un nom curiós.
Això mateix, anem a començar a caminar a la Creu de Regató, o Creu del Miracle.
Res a veure amb aquest estil musical.
No,
té res a veure. No?
És senzillament un petit monòlit, el quilòmetre 3,8 de la carretera de Can Massana a Santa Cecília.
Menys mal.
Hi ha un petit aparcament i d'allà unes escales ens porten al camí de l'Arrel, d'on arrenca, després de fer un petit tram cap a Can Massana, la Canal del Miracle, una canal que s'enfila dreta com una mala cosa. Penseu que en 600 metres de recorregut en remuntem més de 200. És una canal descarnada per les darreres pluges torrencials, però que amb l'ajuda dels troncs dels arbres ens permet pujar fins al Coll del Miracle en 20 minuts. Ja dalt, un cop estem al camí del refugi al Montgròs, marcat com a PR, l'agafem cap a llevant i de seguida tenim un trencall quasi imperceptible si no fos perquè està senyalitzat a les roques del terra, un trencall que ens indica els Ecos. Aquí deixem el PR i ens comencem a enfilar altre cop, anem superant petits ressalts i flanquejos sense dificultat, algun cert una mica exposat, per trams de pedra nua combinats amb trossos de terra que ens pugen fins al pas de les Finx. D'aquí tenim l'opció de fer una curta anada i tornada en 10 minutets per pujar a les Finx. És un dels tants monòlits de la zona que, en quedar separat de la línia carenera principal, ens dona una visió panoràmica de tota la part central de la travessa que estem fent i també de la Miranda d'Ecos, que és on ens enfilarem més endavant. Un cop contemplat la panoràmica, retornem al pas de les Finx, passem una raconada protegida sota la Miranda dels Aurons, anem planejant entre totes les cometes que li vulguem posar, superant petits bonys rocallosos, tot seguint senyals blaus que ens van orientant, i comencem a baixar per llenques de roca descoberta, on haurem d'anar amb compte de no relliscar perquè hi ha sorreta que ens faria, ens podríem fer caure i fer-nos mal de debò. Arribem un tros enllà a un trencall també indicat a les roques del terra amb lletres blaves que ens marca de nou els Ecos. Aquí pugem fort ara per entre bosc de boixos i alzines fins que ens topem de cara amb una paret vertical on hi ha un trencall. agafem primer a l'esquerra, remuntem una canal també amb l'ajut dels troncs dels arbres i ens plantem en un pas vertical d'una dotzena de metres. És un diedre on hi ha instal·lada una cadena i una corda nuada que ens permeten superar-lo a pols. Al capdamunt, el que fem és acabem de pujar fins a un collet i per la banda nord anem a buscar el pas sobre el llom rocallós que ens puja fàcil fins al capdamunt de la Miranda d'Ecos. És el punt més alt de la proposta de la travessa d'avui. Al costat hi tenim l'Ecos superior, és una miqueta més alt. D'aquí tenim una visió espectacular de 360 metres de tot el massís, des de la Portella a l'oest, amb les zones d'Agulles i Frares, fins al sector de la Roca de Sant Salvador, a l'est, sobre el monestir. Veiem també la zona de Gorros, el Cavall Bernat, Sant Jeroni, proper a nosaltres, i sota nostra, el Coll del Migdia, amb les Talaies, també cap al sud, el Montgròs, que és el següent objectiu. Desfem el camí baixant per la cadena i retrobem el trencall sota la paret vertical. Ara el que fem és continuar recte, ens enfilem fins al Coll de la Salamandra i per l'altre cantó baixem fort a Canalats per entre bosc, superem un petit ressal amb una corda i ens plantem el camí que baixant del Montgròs se n'aniria cap a la Canal de la Salamandra per baixar el Coll del Migdia. És altra vegada el PR que havíem deixat al Coll del Miracle i nosaltres però el que fem és l'agafem de pujada, muntem fins al Coll del Montgròs i acabem d'enfilar-nos per un llom fàcil i ample en aquest cim tan gran i característic d'aquesta zona. Per l'altra banda del coll, el PR ens baixa fort a superar un pas sobre una escletxa de roca on hi ha una creu metàl·lica, baixar després al bassal dels Avellaners, passar al Coll de les Comes amb el cilindre allà mateix a tocar i ja més planer el camí arriba de nou al Coll del Miracle. El que fem ara és el passem, arribem de seguida al Coll de Port i ens posem de nou a la cara nord per baixar a trobar el camí de l'Arrel marcat com a GR. Anem a passar per la plaça de Catalunya i després un trencall ens permet baixar de nou arran de carretera fins a retrobar el cotxe a la Creu del Miracle.
Una ruta per aquesta regió, com dèiem, tan desconeguda i tan recòndita i remota com és els Ecos. Anem a fer la fitxa tècnica. Distància recorreguda.
Doncs no massa, perquè estem parlant que no arriba a 10 quilòmetres.
Desnivell?
900 metres de desnivell positiu.
Temps?
5 hores, jo crec, ben bones, efectives, sobretot per la part central de la travessa, on haurem d'anar a poc a poc.
Grau de dificultat?
Jo li posem 3 sobre 5, tant pel desnivell com pels trams delicats, que haurem de fer gala una mica de les dots de
grimpaire,
de grimpaire, exacte, aquesta és la paraula.
Referències?
Doncs tenim de cartografia un full que és de l'editorial Alpina, que és Montserrat, escala 1-5000 a la part central del massís, i també tenim a Wikiloc diverses propostes de la travessa d'Ecos que hem proposat avui.
Avui a la nostra muntanya santa hem fet aquesta interessant ruta per la regió d'Ecos. Gràcies, Xavi, fins la propera.
A reveure.
Sendes.
Em dic Cristian García i us pararé de Bratislava, la capital d'Eslovàquia.
Bratislava, doncs, ciutat del centre d'Europa banyada pel riu Danubi. Capital d'un estat, Eslovàquia, que funciona des de l'any 1993, quan es va dissoldre Txecoslovàquia i es va dividir en dos. D'una banda, la República Txeca, de l'altra, Eslovàquia. En Cristian García va fer-ne una escapada de cap de setmana i de seguida ens perfila 4 punts imprescindibles i també altres indrets. Tot això ben regat amb música autòctona suggerida pel mateix viatger i per algunes recomanacions que cal tenir present. No perdem més el temps. Amb tots vosaltres, Bratislava.
Bratislava, la capital d'Eslovàquia, és una capital força petita, especialment si la comparem amb bona part de les capitals europees. Escapa bastant del concepte de capital i, sobretot, del turisme clàssic. El seu tamany la converteix en una escapada ideal per la cap de setmana, amb no massa atraccions turístiques i gairebé totes fàcils d'assolir a peu en qüestió de poques hores. I ara, doncs, us parlaré de 4 indrets que crec que val la pena visitar a Bratislava. En primer lloc, doncs, destacaria el casc antic, principalment perquè és la zona de més fàcil accés. Si tens companyia, de fet, val la pena deixar-s'hi anar sense parar atenció al recorregut, simplement deixar-nos emportar pels seus carrers adoquinats. De fet, hi podem accedir des de qualsevol punt cardinal de Bratislava. Des del sud, si venim de la riba del Danubi, trobarem en primer lloc la font de Ganímedes, ben a prop de l'edifici històric del Teatre Nacional d'Eslovàquia. Tots dos monuments comanden una plaça allargada, la plaça Vyacheslav, que desemboca, de fet, a l'estàtua de la Santíssima Trinitat, a tocar d'un dels dos extrems d'un dels cinc ponts que uneixen Petrozalka amb el centre de la ciutat. Al casc històric també hi podem trobar la catedral de Sant Martí, enganxada a l'autopista principal d'accés al centre. Vista des del nord, dibuixa una de les vistes més destacables de Bratislava, amb l'edifici de l'UFO, anomenada així per la seva forma, que recorda la d'un ovni, en segon pla. El centre neuràlgic és la plaça de l'Ajuntament, com en la majoria de ciutats, de fet. I a l'hivern, aquesta plaça acull el mercat de Nadal, de la capital eslovaca. La porta de Sant Miquel, construïda pels vols de l'any 1300, és un dels altres elements destacables d'aquest casc antic. Ho és pel seu atractiu, amb la seva cúpula verda, però també, sobretot, perquè és l'única torre que encara resta dempeus de l'antiga muralla medieval de la ciutat. En segon lloc, podem parlar del castell. Com us deia abans, en eslovac s'anomena Bratislavski Hrad, literalment el castell de Bratislava, i és una imatge icònica de la capital del país, segurament d'aquelles que podem trobar a les botigues de records en forma d'imants per a la nevera, estampats en samarretes o en tasses per fer el primer cafè del matí. Si volem accedir des del casc antic, només haurem de creuar l'autopista per un dels dos ponts superiors o bé pel pas inferior que coincideix amb l'estació d'autobusos. L'accés més directe, però, és a peu, ja sigui per escales o fent més volta pels carrers costeruts que hi donen accés. També s'hi pot anar amb tramvia o autobús, però si les cames ho permeten, crec que val la pena accedir pel camí més proper al Danubi i que alhora ens permet gaudir de les vistes de mesura que hi pugem. Bona part del recinte del castell és obert al públic. També ho és del primer pati i els jardins de la part posterior. És, juntament amb el centre històric, l'indret on es poden trobar més turistes, especialment els japonesos, s'hi deixaven notar. Construït a partir del segle X, els elements més destacables són les quatre torres que envolten el castell, així com les figures que adornen l'entrada principal d'aquest mateix. El castell, de fet, també allotja la residència oficial del president de la República Eslovaca. En tercer lloc, us parlaré del barri de Petrozalka. Probablement, Petrozalka no sigui la zona que qualsevol turista visitaria si pensa viatjar a Bratislava. Diu la gent que Petrozalka, números en mà, és l'àrea residencial amb la densitat de població més alta de l'Europa central. I destaquen, sobretot, els edificis de tall soviètic visibles des de bona part de la capital, amb una visió que evoca temps passats, previs a la independència d'Eslovàquia, inicis de la dècada dels 90. Antigament relacionava aquest barri amb les drogues i la delinqüència, però en qüestió de 20 anys la cosa ha canviat en positiu fins al punt que es considera Petrozalka ja com un segon centre de Bratislava. El parc de Janko Kral i els llacs Mali i Velki Drazdiak són llocs de trobada pels habitants d'aquest barri, especialment amb l'arribada del bon temps. A més, el barri s'està regenerant també gràcies a l'art, que està dotant la zona d'una nova volada. I en quart lloc, us parlaré de l'església Blava. Si bé la podríem haver considerat part de la ruta pel nucli antic de Bratislava, he optat per dedicar-li una menció especial per la seva curiositat, de fet marcada pel seu color blau, com el seu propi nom indica. L'església de Santa Isabel, nom real d'aquest temple, construït a inicis del segle XX, resta exemple de l'art nouveau. Destaca, bàsicament, pel seu color blau, que la converteix en una església ben diferent de la majoria que puguem conèixer arreu del món. De fet, la façada, els mosaics i les majòliques són d'aquest color. I fins i tot, si podem entrar, van tenir aquesta sort, les bancades del seu interior també són d'aquest color blau. D'un color blau més cel que no pas marí, però que li donen tot plegat a un aire una miqueta pop a aquesta església. Si únicament volem tocar les atraccions turístiques clàssiques, crec que amb un bon parell de cames i un estat físic mínimament decent, doncs en farem prou. Potser la visita al monument de Slavin, una miqueta llunyada del centre, val la pena que agafem el bus per apropar-nos-hi, més aviat per minimitzar el temps que perdríem pujant-hi, perquè al final és una atracció, com dèiem abans, aïllada del centre. De la mateixa manera, el tramvia és la millor opció per desplaçar-nos fins a Petrozalka, un tramvia doncs, que es pot agafar perfectament al centre de la ciutat i que en qüestió de minuts doncs, ens deixarà en aquest barri que hem comentat abans. Si hagués de triar un color que definís Bratislava, doncs segurament seria el blau i no pas pel Danubi, com deia la cançó, bàsicament perquè el Danubi és més aviat verdós que no pas blau. Però sí que el color blau doncs, evoca una miqueta l'església de Santa Isabel amb la seva façana, el cel també cap al tard a les graderies de l'estadi Pacienki, amb tot l'horitzó blau, amb els edificis soviètics de fons, i també pels colors de l'Eslovan, és a dir, que tot plegat al final el blau va ser el color que va destacar de Bratislava.
Doncs fins aquí arriba el nostre programa d'avui. Ens acomiadem el Xavi Tió des de la redacció, l'Andreu Ortega i el Jordi Acosta des dels botons, i un servidor de tots vosaltres, en Jaume Monés, des de l'edició i presentació del nostre programa. Recordeu que això és tan sols un punt i seguit, i que al web de la xarxa podreu recuperar aquest capítol i els anteriors. Cliqueu a lacarta.cat/sendes-radio i tornareu a escoltar tot allò que vulgueu. Gràcies per escoltar-nos. Ens emplacem al proper capítol d'aquest programa. Fins aleshores, que tingueu una molt bona setmana i, com sempre, una molt bona ruta.
Miro el món amb poques ganes, no fos cas que hem de saber.